Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui amb quatre novetats que ja podem veure, evidentment, als Cines Olot i que tot seguit us comentarem.
També jugarem a les pel·lícules per primera vegada aquesta temporada. Tres talls d'un títol i tres pistes afegides per endevinar-lo.
Ens quedarem atrapats en el temps, i aquest cop diria que més atrapats que mai, perquè la pel·lícula d'avui juga precisament amb el títol d'aquesta secció.
Sí, a l'actualitat parlarem del Festival de Sant Sebastià, que avui aixeca taló, i de la pel·lícula que finalment comença des del nostre país el camí cap als Òscars.
I acabarem amb el concurs on volíem que ens diguéssiu, recordeu, el títol d'una pel·lícula que hàgiu vist aquest estiu.
Doncs vinga, obrim, com sempre, amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia digna del mateix Indiana Jones, aquest dimarts s'ha presentat al Museu d'Arqueologia de Catalunya la identificació de 54 restes neandertals que corresponen a tres individus que van viure fa més de 50.000 anys a la cova Cimanya en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac. Segons responsables del projecte, es tracta de la col·lecció més important de Catalunya i una de les més rellevants de tota la península.
Quina és la idea? Doncs constatar la importància de treballs com aquests per augmentar el coneixement dels nostres orígens i determinar com eren, com s'alimentaven, com vivien els nostres avantpassats. A partir de tot plegat, què us recomanem? La pel·lícula A la recerca de l'arca perduda, estrenada l'any 1981 i dirigida per Steven Spielberg, un clàssic de l'aventura i de l'arqueologia.
Diàlegs perduts.
Hoy vengo muerta, Juana. ¿Ha llegado Ramón?
Todavía no.
Entonces casi me voy arriba. Porque es que estoy agotada. ¿Y no me mires con esa cara?
Lo siento, pero no tengo otra.
Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras.
Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh?
No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana, a propósito, no es por meterme donde no me llaman, pero ¿no has pensado nunca en afeitarte el bigote?
¿Por qué?
¿Mujer?
El bigote no es solo patrimonio de los hombres, ¿eh?
¿No?
No. De hecho, los hombres con bigote o son maricones o fachas.
Vinga, avui toca jugar a les pel·lícules, comencem fort. Recordeu que es tracta d'endevinar el títol de la pel·lícula que hem escollit i al final del programa podreu comprovar si l'heu encertat. Vam sentir ja el primer fragment. Ara us afegim la primera pista.
Primera pista d'aquests diàlegs perduts. La pel·lícula d'avui és una producció espanyola dirigida per un director de llarguíssima trajectòria i dels que més ressò i reconeixements nacionals i internacionals ha tingut en les darreres dècades.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Os presento a Jean Bouvernier, el ángel.
Un ángel caído del cielo.
Os esperaba. Os amo.
Eso no es amor.
¿No pensáis que es el momento de cambiar de vida?
¿Para ir a dónde?
Jean Dubarry quiere que os presente ante el rey.
La condesa Jean Dubarry.
Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación.
¿Una invitación a qué?
A fornicar.
¿Quién se cree que es?
Padre,
Somos el hazmerreír de Versalles por culpa de vuestros deslices.
El primer ministro no tolerará que dejéis que una ramera frecuente vuestro séquito.
Esa mujer es de mi séquito.
Doncs vinga, la primera novetat ens ve de França, com heu pogut escoltar.
Del mateix Versalles?
Sí, en coproducció amb el Regne Unit. Presenten Jean du Barry, l'hem pogut escoltar, un personatge transgressor en la cort del rei Lluís XV i que va arribar a fer coses com passejar-se pels palaus vestida d'home o assistir a sopars de gala amb els cabells deixats anar, en fi, tot aquelles coses que suposaven un trencament amb el que en el seu moment això era una mena d'empoderament femení en el mateix nucli d'un món absolutament i radicalment patriarcal. Aquesta pel·lícula, hem de dir que va obrir les projeccions de la darrera edició del Festival de Cannes.
Per tant, la història una mica l'hem sentit en el tall. Coneixerem a Jean, una jove de classe treballadora i que utilitza totes les seves armes per fugir del seu estatus i ascendir en l'escala social. Coses de l'atzar l'acaben convertint en la favorita del rei Lluís XV i sense que ell sospiti res dels seus orígens, però l'enamorament és immediat. La pel·lícula ha estat dirigida per Maiven, directora de títols com Polis, El Professional i ADN, i en el repartiment hi trobem, a banda de la pròpia directora, a Johnny Depp, en els dos papers principals, i els acompanyen Pierre Richard, Benjamin Lavernet i Noemi Lvovsky.
Señor, acabamos de recibir nuevos datos del satélite.
Continúa.
Según nuestros cálculos, la probabilidad de que sea lo que buscamos es del 80%.
Iniciar la fase 1.
Esa gente os matará.
¿Me oyes bien?
Sí. ¿Dónde estás?
¿Yo?
Estoy por las afueras.
Estás en el glaciar Vagniacul. Podrías haberme invitado, ¿no?
¿Para qué? Si no habrías venido. ¿No tienes mucho trabajo?
Solo quiero decirte que eres un puto idiota, ¿vale?
¿Qué hace eso ahí?
Presta mucha atención, Christine. Tenemos a tu hermano.
Santo cielo, Christine, venga, pasa.
Me lo ha enviado Eli esta mañana.
¡Christine!
Señor, no hemos encontrado el Napoleón.
Quiero toda la información sobre Christine Johannes Dottir y ese profesor.
¿Has oído hablar de un avión nazi que se estrellase en el glaciar Vagnico?
Creo que te refieres a la Operación Napoleón, cuyo secreto podía cambiar el curso de la historia.
Mi padre me obligó a prometer que jamás buscaría el avión, porque solo atraería a la muerte.
No es una puta broma. Si escondes algo, mis hombres lo encontrarán.
Aquí no hay nada.
Continuem amb el cinema europeu, en aquest cas una producció islandesa, Operació Napoleón, amb coproducció amb Alemanya. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de molt d'èxit entre els lectors d'aquell país i que ara per fi es porta a la gran pantalla. Explicava el director en una entrevista que ell de petit era un, ha sigut tota la vida un lector molt, molt voraç i que recorda que els seus pares tenien una biblioteca molt extensa, sobretot de centenars i centenars de llibres de butxaca, i que ell, al veure'ls allò petitons i fàcils de llegir, se'ls van passar tots, i un d'ells, una de les històries, hi havia un avió nazi amb una gelera. A partir d'aquí va venir tota la idea i, a part, l'adaptació d'aquesta novel·la, com dèiem, famosíssima. Hem de dir també que és una trama que té molts girs argumentals i que té els elements més típics del cinema d'aventures. Alemanys nazis, militars nord-americans, llegendes sobre tresors jueus i tot un seguit d'elements, i que per la manera en què acaba la pel·lícula, ja ho han dit moltes cròniques i crítiques, segurament hi hauran noves entregues, és a dir, que encara que la novel·la ja estigui adaptada, segurament
pot ser que el cinema continuï.
Hi hauran números Operació Napoleón 2 i 3 i 4.
Hem de veure també les xifres de taquilla com són.
Exacte.
I això acabarà de garantir la possibilitat de veure segones parts. L'argument ens presenta una advocada que es va involucrar en una conspiració internacional després de ser acusada d'un assassinat que en realitat ella mai va cometre, i l'única possibilitat de sobreviure radica en descobrir precisament el secret d'un avió alemany de la Segona Guerra Mundial que s'ha descobert en una glacera, la més gran que hi ha a Islàndia. El repartiment, segurament, si sou
fans...
Si no em faig mal jo, és, però si sou fans de sèries i pel·lícules nòrdiques, us sonarà més d'una cara. Tenim a Yain Glen, a Vivian Olafsdottir, Olafur Darri Olafsson o Jax Fox, entre molts altres. El director és Oscar Thor Axelsson, responsable de títols com Black's Game o I Remember You.
Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Adoro el sol, adoro las mariposas, pero por encima de todo, yo adoro a Doug.
¡Eh! ¡Cierra la puta boca!
Puto chocho de mierda.
¡Ese es Doug! ¡El mejor amo del mundo! Jugamos a un juego que se llama Busca Joder.
¡Busca!
Me lleva en coche muy, muy lejos. Y se vuelve a casa sin mí. Y cuando le llevo la pelota dice...
¡Joder!
¡Ahí es cuando sí que he ganado!
Guapo. ¿Te lo has hecho con una afgana alguna vez?
No me suena, pero gracias.
Hazme caso, chaval. El pavo te ha abandonado.
No, eso no puede ser.
Eres oficialmente un perro callejero.
Pero entonces... ¿Doug no me quiere?
Pobrecillo.
Debería hablar con él. Soy un perro de terapia.
¡Rich! Vas a ver lo bien que se está sin correa.
Esta birra marea un poco.
Y más que te vas a marear, colega.
Me lo estoy pasando guay.
Mira ese hijo puta de ahí. ¿Qué te pasa,
venga,
tío?
Vamos.
¿Y el capullo de tu amigo vaya permanente de mierda que lleva?
¿Qué has dicho?
¡Eso es,
Rich! Cuidado, que voy todo loco, ¿eh?
Eres un callejero. Ara puedes hacer todo.
Vinga, anem... Ara passem de les aventures a la comèdia d'animals, que malgrat el que pugui semblar, i escoltant, diguéssim, el tràiler, us n'heu pogut fer una mica la idea, no és un producte infantil. És important dir-ho, perquè a vegades passa que certes pel·lícules, pel nom, per les imatges, etc., pot pensar, mira...
I per la idea que deies de comèdia d'animals, s'associa
a que serà un gènere infantil, i en aquest cas no ho és. Heu de pensar que als Estats Units, aquí està classificada com una pel·lícula per majors de 12 anys, pels Estats Units està classificada amb la R, que es diu, em sembla que és la R, que és
sí,
amb majors de 17 anys.
Sí, sí.
Per tant, s'ha de tenir en compte. És el mateix estudi que va fer Ted, que també va passar tres quarts del mateix. Podia semblar que era una cosa així animada, divertida per tota la família, i no tant. O sigui, tenir-ho en compte si heu d'anar al cinema i escollir pel·lícules, sobretot amb els que són més petits de la casa. La pel·lícula es diu Vida Perra. És una història, l'heu pogut escoltar, desenfrenada i molt gamberra, que toca temes doncs, com la importància de l'amistat, les complicacions de l'amor i les vides dels que són, entre cometes, que en diuen els amics més fidels, que són els gossos. En una mena de... en una versió que, òbviament, està doblada. Sí. I aquí tenim, segurament heu reconegut veus conegudes, i trobem a Santi Millán, a El Monaguillo, a Susi Carmelo, a Raúl Cimas, entre els actors i diferents persones que han doblat aquesta pel·lícula.
Què ens explica la història? Doncs al voltant d'un border terrier que és abandonat, tot i que ell pensa que ha estat un error del seu amo, que es diu Doc, i que no ho volia fer, però al conèixer un altre gos de carrer se n'adona que potser aquest Doc, aquest amo, no és tan bona persona com creia, i amb altres gossos, tots plegats el que fan és planejar una venjança. El repartiment: Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisher, Randall Park, Rob Riggi i Sofia Vergara, entre d'altres, i les veus que tu ja has comentat. El director és Josh Greenbaum, que va debutar el 2013 i fins fa 3 anys havia dirigit gairebé exclusivament o principalment sèries de televisió com Vaya Vecinos, New Girl o Recién Llegados, i també ha dirigit les pel·lícules Becoming Bond i Barb i Star van a vista de mar.
¿Cómo puede alguien pensar en tirarse a la mujer de su mejor amigo? A ver, yo lo hice.
Este es Nacho.
Pero lo hice sin pensar.
Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso, o sea, conmigo.
Se lo han descubierto por casualidad. Mi amor, Nacho se va a morir.
¿Tendréis que decírselo, no?
Yo quería pedirte que se lo dijeras tú.
¿Qué no me contó a mí que se estaba chuscando a mi mujer?
Después de lo que pasó, que María y yo volvamos a... amigos hasta la muerte.
¿Que yo no se lo voy a contar?
Pues entonces yo tampoco.
Es tu mejor amigo y te necesita. Tenemos toda la vida por delante, ¿no?
Pendejo.
¡Gilipollas!
Ya sé cómo vamos a solucionar esto.
No está bien reírse de estas cosas.
Lo que no está bien es que pasen estas cosas.
¿Estás bien?
Sí, yo sí.
Tú también, ¿eh?
Pero lo que importa es el dinero, la salud, más bien.
Todos nos vamos a morir. Lo que no sabemos es antes o después de qué.
Y I acabem les novetats amb aquesta Amigos hasta la muerte, que és una, diríem si el gènere es pot dir, una comèdia d'amistat. Una comèdia d'amistat, és una producció espanyola, òpera prima del seu director Javier Vega, que també és l'autor del guió i un dels protagonistes principals. Després en parlarem d'ell perquè ha fet moltíssimes coses, però no havia dirigit encara tota una pel·lícula. I el que ens presenta són situacions de relacions entre amics que normalment semblarien políticament incorrectes i que aquí, això sí, es transformen en unes activitats o unes actituds molt propositives i més o menys correctes. La pel·lícula es va presentar al Festival de Màlaga en una secció que es diu Màlaga Premier.
L'argument l'heu escoltat, ens presenta Maria, Nacho i Suso, són tres amics de tota la vida. De sobte, dos d'ells han de compartir el secret de que el tercer està passant una sèrie de coses. S'han dit, però nosaltres no us les explicarem, però abans decideixen que encara tenen moltes coses a fer, promeses, riure, records i una cosa que estava pendent i que ha arribat l'hora de destapar-la. El repartiment, a banda de Javier Vega, completen el repartiment Marta Azas, Mauricio Ochman, Leticia Sola i Fele Martínez. El director, com dèiem, és Javier Vega, que debuta en la direcció, però que segur que el coneixeu perquè és prou conegut com a actor, guionista, autor teatral, còmic i productor. De fet, a la televisió l'heu pogut veure sèries com Siete Vides, Moncloa Dígame o per haver presentat, per exemple, el Club de la Comèdia.
I vist tot això, anem per l'agenda i la distribució de la cartellera. Tenim quatre doblets: Oppenheimer amb aquesta Operació Napoleón, estrena d'avui mateix; Richard, la cigüenya i la joia perdida amb La monja 2; Barbie amb The Qualiger 3 i After, aquí acaba todo, amb Todos los nombres de Dios. A les quatre sales restants, a la mateixa pel·lícula en totes les sessions, les tres primeres, les altres estrenes, és a dir, Jean Dubarry, Vida perra i Amigos hasta la muerte, i a l'última, Misterio en Venecia.
Noteu també que per avui tenim sessió de Cineclub Olot amb la projecció de L'innocent de Luis Garrel, amb una mena de creuament de gèneres, el thriller d'atracaments i la comèdia lleugera. La pel·lícula va ser a Cannes l'any passat i va guanyar dos premis César, el millor guió i millor actriu secundària. La història gira al voltant d'un jove que descobreix que la seva mare, de 60 anys, és a punt de casar-se amb un home que està actualment a la presó. Interpretada pel mateix director, L'innocent la podeu veure avui a 9:45 del vespre al cinema Olot en sessió de Cineclub. I per últim, dir-vos que el proper dijous 28 de setembre, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Misterio en Venecia.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Diàlegs perduts.
¿Qué haces aquí?
Me he escapado.
¿Cómo se te ocurre venir aquí?
No debe ir a casa de mi hermana.
¡Pasa, censo! Te dije que no te fugaras de la cárcel hasta que no cumplieras tu condena.
Ya, Juana, pero la cárcel es muy dura, no está hecha para mí.
¿Y qué hago yo contigo ahora?
¿Me puedo quedar unos días sin contigo?
¿Cómo te vas a quedar? ¿Qué le digo yo a los señores?
Dile la verdad que soy tu hermano.
Tan loco. Nos entregarían a la policía.
No, la policía no. Llama al bodeguito y me buscaré la vida.
Toma. No tengo más. Aunque estoy pensando. ¿Vas a robar algo?
Pero una silla.
¿Para qué quieres tú una silla?
Doncs seguim jugant, això que ens agrada tant dels diàlegs perduts i que aquesta temporada encara no havíem estrenat. Hem sentit de nou un tall de la pel·lícula d'avui i tot seguit hi afegim, com sempre, una pista.
Doncs vinga, segona pista. El rodatge d'aquesta pel·lícula va tenir lloc a Madrid i en ell apareixen llocs tan emblemàtics com el Círculo de Bellas Artes, la Torre Picasso, la Torre Europa o l'Estació d'Atocha.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I una vegada més ens visita Bill Murray i aquesta sintonia de la pel·lícula Atrapat en el temps ens porta directament a un any i a una de les seves estrenes importants. Avui anem fins al 2002, quan s'estrenava Catch Me If You Can, o si ho preferiu, Atrapa'm si pots.
La pel·lícula d'avui és la 25a de la carrera del seu director, Steven Spielberg, i amb la que feia una mena de biòpic d'una figura desconeguda i misteriosa de nom Frank Abagnale, falsificador i impostor nascut el 1948 i que al llarg dels anys 60 es va fer passar per metge, pilot d'avió, advocat, afegiu aquí un llarguíssim, etc. I la gràcia és que tot això ho va fer abans de complir els 20 anys d'edat.
Atrapa'm si pots significa un dels punts àlgids de la carrera del director. Per alguns crítics i estudiosos, era el primer cop que Spielberg deixava a banda sensibleries i sentiments i feia una crònica d'uns fets que, per molt increïbles que semblin, són totalment certs.
¿Alguien puede decirme por dónde vais en vuestro libro de texto? Oídme, como tenga que repetirlo, os pongo un parte a toda la clase. ¡Sentaos en vuestras sillas!
Capítulo 7.
Por favor, abrid los libros por el capítulo 8 y empecemos. Perdona, ¿cómo te llamas?
Brad.
Brad, ¿quieres venir aquí, delante de toda la clase, y leer la conversación número 5?
Tan i tan sorprenent és el que veurem a la pel·lícula que fins i tot els títols de crèdit han quedat per la història del cinema. Creats per Kunsel Degas, destilen autor, l'estil visual i l'atmosfera de tot el que desprèn aquesta història. Una història llarga, densa i embolicada, però que Spielberg resol amb lluminositat i sentit del ritme.
No cal dir que, com sempre, bona part del mèrit cal anotar-ho al guió signat per Jeff Nathanson, que després repetiria amb Spielberg, amb resultats això sí molt més discrets, a la pel·lícula La Terminal. I és que en el guió hi conviuen dos nivells de narració. Per una banda, el perfil personal del personatge, i per altra, les aventures que el seu comportament li ofereixen.
Levanta las manos.
¿Sabe? Esa es la nueva Selectric de
IBM. ¡Manos sobre la cabeza!
Se varía el tipo de letra en 5 segundos.
¡Cállese!
Cambiando la margarita.
¡Ponga las manos sobre la cabeza! ¡Ponga!
Ese hombre tiene aquí más de 200 cheques.
¡Las manos 5 litros sobre la cabeza!
Para dibujar. Tiene hasta sobres de nómina a su nombre con membrete.
¡Deje eso! ¡Suéltelo!
Tranquilo. Llega tarde, ¿de acuerdo? Me llamo Allen, Barry Allen, del Servicio Secreto de Estados Unidos. Su hombre ha saltado por la ventana. Mi compañero lo tiene detenido abajo.
No sé de qué está hablando.
Oiga, ¿cree que solo los del FBI persiguen a ese tipo? Vamos.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. El protagonista, Frank, és un nen que fuig d'una família trencada i en la fugida s'inventa tot un seguit de vides alternatives. La pregunta és una alegoria del que va ser la pròpia infantesa del director, una mena d'avançament en el temps del que finalment hem conegut en el darrer treball, Los Fabelman?
No sabem respondre-ho, però sí, com sigui, Leonardo DiCaprio assumeix el rol del paper protagonista de manera magistral. Al seu costat, Tom Hanks torna a ser en un repartiment de Spielberg després de protagonitzar Salvar el soldado Ryan i completa el triangle un excepcional Christopher Walken, que és tan memorable, molt memorable, en el seu, podríem dir, patètic personatge.
¿Tripulante en situación? Frank, el comandante Oliver. John Larkin, el copiloto.
Hola.
Fred Tully, el mecánico de vuelo.
Frank Taylor, de Panam. Gracias por llevarme, chicos.
Anda, siéntate, Frank. Vamos a despegar. ¿En qué flota estás? ¿DC-8?
707.
¿Te vuelves con un nocturno?
Estaré saltando charcos los próximos meses, volando de acá para allá, de chico de los recados.
No te avergüences. Todos empezamos así.
Chestnuts roasting on an open fire. Malgrat l'opinió del propi Steven Spielberg, aquesta és una de les seves pel·lícules més treballades en tots els camps i al llarg de tota la seva carrera. Un relat molt ben explicat, una reconstrucció històrica polida, una direcció artística i un disseny de vestuari del tot memorables fan d'aquesta pel·lícula Atrapa'm, si pots, un producte d'aquells que no s'obliden fàcilment.
Amb la càmera gairebé sempre a l'alçada dels ulls dels personatges, no podíem oblidar el convidat etern, la música de John Williams, que, com estem acostumats, transpira aventura, drama, amor, comèdia i suspens. En definitiva, cinema d'autor per tots els costats, amb un títol, Atrapa'm si pots, que d'avui, 30 anys després, hem volgut recordar. We'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way.
He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Diàlegs perduts.
Juana, ¿tú nunca has estado con un hombre?
No. Bueno, con mi hermano solo.
¿Has hecho incesto?
No sé si era incesto. El caso es que mi hermano era su normal.
Ay, pobrecillo.
Bueno, es. Y como todos los subnormales, le gustaba mucho follar.
Bueno, no solo a los subnormales, Juanita.
Ya, pero el caso es que empezó con las vacas, con las cabras y con todos los corderos del pueblo.
Pues vaya cuadro.
Y luego empezó con el vecindario. Y antes de que violara a todas las vecinas, pues claro, me dejaba que me pegara yo unos polvos y se desahogara.
Bueno, siendo así, a lo mejor no ha sido incesto. Pero claro, Juana, por eso estás tú tan traumatizada.
¿Qué traumatizada? Donde se ponga un buen chocho, que se quite todo lo demás.
Vinga, tercer diàleg que hem pogut escoltar, i per si algú encara té dubtes, tanquem el joc amb una nova pista.
Seria una mica inexplicable que hi haguessin dubtes. Tercera, com deies, i última pista. La pel·lícula va estar molt reconeguda acaparant en l'edició dels Goya d'aquell any el premi a la millor actriu principal i les nominacions com a millor actriu de repartiment, producció, direcció artística, vestuari, maquillatge, perruqueria i so.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, anem per les notes d'actualitat, que aquesta setmana són del tot interessants. Per una banda, la inauguració i l'obertura d'un certamen, sempre cinematogràfic, evidentment, sempre ho és, i és que avui mateix aixeca el taló Sant Sebastià en l'edició 2023, és la 71a edició, exacte, l'any passat dèiem allò de la xifra rodona, doncs ja en tenim una més, 71, que durarà des d'avui i fins al proper 30 de setembre, amb un jurat que està format per Claire Denis, que és la presidenta, l'actriu Fan Bingbing, la directora Cristina Gallego, la fotògrafa Brigitte Lacombe, l'actriu Vicky Luengo, el productor Roberto Lantos i el director Christian Petzold. Hem de dir que a la secció oficial hi ha 21 pel·lícules, a banda de 4 fora de concurs, i 5 produccions que tenen participació espanyola. El sueño de la sultana, d'Isabel Erguera, amb coproducció amb Alemanya. O Corno, de Jayone Cotborda, amb coproducció amb Portugal i Bèlgica. Un amor, d'Isabel Cuixet. La Messias, de Javier Calvo i Javier Ambrosi. I Dispararon al pianista, de Fernando Trueba i Javier Mariscal, de la que en parlàvem la setmana passada. Visitants, evidentment, en festivals com aquests n'hi ha moltíssims. Podem esmentar Juliette Binoche, que és una clàssica de visites en el festival. Gabriel Byrne, Francesc Closet, Dominic West, Juan Antonio Bayona, que presenta pel·lícula, també Isabel Cuixet, Jonathan Glasser, Todd Haynes, Christian Puig, Fernando Trueba, Javier Mariscal, com dèiem. I els premis, destacar aquest any que tenim el premi Donostia per Víctor Erice, també per Javier Bardem, que és el protagonista del cartell, sempre ho diem, Sant Sebastià, el cartell és la cara d'un actor o una actriu en primer pla, i en aquest cas ha estat la de Javier Bardem, que també rebrà premi a la trajectòria del mestre japonès de l'animació Haya Miyazaki, que dirigeix la pel·lícula inaugural Kimitachi wa Du Ikuruka.
Molt bé.
Que la traducció
és... pogut dir la traducció, sí? El Chico i la Garza.
Tu tenies una mica els nòrdics, però jo tinc aquest. La traducció és el Chico i la Garza. Ell rebarà el premi de forma virtual perquè no serà present en la gala d'inauguració. I també destacar i dir que hi haurà l'entrega, que coincideix amb el el Festival del Premi Nacional de Cinematografia, que aquest any és per Carla Simón. Made in Spain, que és una altra de les seccions importants, té 19 llargmetratges i la volíem esmentar perquè entre elles s'estrena un documental que es diu No me llame ternera, dirigit per Jordi Évole i Mario Sánchez, i és una pel·lícula que ofereix una entrevista en exclusiva amb Josu Urruticoechea, conegut com Josu Ternera, amb una nova mirada a la seva trajectòria com a dirigent d'ETA i que ja ha despertat, sí, evidentment, ja, polèmica, sí, peticions de retirada, cosa absurdíssima i lògica, i que el mateix director del festival ja ha hagut de sortir a respondre als que demanaven aquest fet. Com sempre, ja ho vam dir més d'un any, tingueu en compte i present que a la web del festival hi ha un canal de televisió interessantíssim, perquè a través d'ell, no és que sigui com si estiguessis allà, però pots assistir a moltes coses que poder, si fossis allà, no ho faries, uh-huh, com és la presentació de moltes pel·lícules, rodes de premsa i alguna classe important, i que podeu veure a través d'un canal, com dèiem, de la mateixa web del festival. I hi ha la novetat que per aquells que gaudeixin o tinguin la plataforma Movistar Plus, des d'avui mateix i fins a, crec que el dia que acaba el festival, o fins i tot més enllà, el 2 d'octubre, hi ha tot un seguit de projeccions de pel·lícules de la història del festival i amb molts títols, alguns d'ells molt recents, que han passat per allà i que tenen la seva importància i la seva gràcia de poder veure'ls.
I ara hem de parlar també, recordeu que divendres passat us dèiem les tres pel·lícules que optaven a ser la representant espanyola als Òscar. Doncs bé, recordem-les primer perquè ja tenim finalment la seleccionada. Teníem a Cerrar los ojos, de Víctor Erice, i 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola, i La sociedad de la nieve, de Bayona. Finalment, aquest dimecres vam saber que precisament aquesta serà l'escollida, La sociedad de la nieve.
Que es presenta, com dèiem, a Sant Sebastià.
Exacte.
I que és... després també estarà a Sitges.
Passarà una mica per tots els festivals.
La veurem, ja.
En Jordi ens l'explicarà en primícia, perquè ja ho vam explicar, hi ha pel·lícules que ja s'han estrenat i altres que no. Aquest, exacte, és un dels casos. Bé, l'objectiu una mica d'aquesta cursa que ara començarà La Sociedad de la Nieve és formar part de la llista de pel·lícules que podran optar a ser entre les 5 nominades a pel·lícula, a millor pel·lícula internacional de cara als Oscars, però això encara falta, eh?
Sí, hi ha de passar, a més, dos cribes. Una, que entri a la llista. I un cop estigui a la llista,
que estigui
entre les 5.
Correcte. Exacte. No és tan senzill, perquè a vegades hi ha un ja ho dona per fet i no, però bé, pas a pas i a poc a poc. De moment, comentar que La sociedad de la nieve, recordem, explica els fets que van envoltar l'accident aeri d'un equip de rugby de l'Uruguai que es va estavellar als Andes a l'any 1972. Bayona s'enfrontarà a noms per poder estar en aquesta llista, com Aki Kaurismäki, Wim Wenders, Jonathan Glazer o Justin Triet, que són altres directors que han escollit les acadèmies dels seus països respectius per presentar-se en aquesta categoria dels Oscars. I també dic que és la primera vegada que una pel·lícula produïda per Netflix és seleccionada per l'Acadèmia Espanyola.
Novetat.
Sí, com ha anat passant, que de mica en mica, evidentment, les plataformes, mm-hmm, s'han convertit en productores, ja ho són.
Exacte.
I cada vegada amb més pressupost. I això fa que bé, que passin coses com aquesta que fins ara no ens hi havíem trobat. També és la primera vegada que un film de Bayona lluitarà als Òscar. Hem de dir que la seva última pel·lícula elegible per l'Acadèmia Espanyola va ser quan va debutar precisament amb El Orfanato, recordem, l'any 2009. Ni tan sols va ser precandidat, tot i que va ser una pel·lícula després de culte pràcticament i molt...
I que també va estrenar
molt
Sitges.
Molt reconeguda. Un bon lloc per estrenar, evidentment, però també hem de dir que el cinema de Bayona ja havia esgarrapat alguna nominació, perquè segurament ara tots teniu al cap Lo impossible, Alma, però Lo impossible Bayona sí, però no anava com a representant espanyola, sinó que en aquell moment, el 2013, Naomi Watts, recordem que va estar nominada a millor actriu per aquesta pel·lícula, per Lo impossible, tot i que al final el premi se'l va acabar enduent Jennifer Lawrence per aquella època que havia presentat El lado bueno de las cosas, El costat bo de les coses.
Del cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans d'entrar a regalar entrades, recordem que la setmana vinent celebrarem aniversari amb una actriu britànica molt amiga de Nicole Kidman i parlarem de llibres de cinema. I anem a la solució dels diàlegs perduts d'avui, la pel·lícula de la qual hem escoltat tres...
Aquesta que dèiem tan incorrecta actualment.
Absolutament incorrectes, avui en dia. Recordem que la van estrenar en 1993, estava, mm-hmm, dirigida per Pedro Almodóvar i es deia Kika. Anem ara a regalar entrades.
I que l'actriu que havia guanyat el premi, l'únic premi que va endur-se al final, era Verónica Forqué.
A la qual l'hem pogut reconèixer segurament amb la veu al principi.
Exactament. Anem a regalar entrades, com deies. Havíem preguntat, com dèiem, o com volíem recordar-vos, quina pel·lícula havíeu vist aquest estiu i per què la citàveu en la vostra resposta, i hem tingut moltes opinions, tot i que hi ha hagut dues grans coincidències, com ja sabíem tots, nosaltres i els que ens escolten.
He de dir, ara que no ens escolta ningú, que en Jordi Teix tenia la temptació de preguntar directament per aquestes dues pel·lícules.
Exacte.
Que han sigut com dos grans pols aquest estiu, d'una banda Oppenheimer i de l'altra Barbie. El que passa que després vam obrir-ho i vam dir que ens expliquéssiu. Però de les més de 40 respostes que hem rebut, hem de dir que, diguéssim, estan empatats precisament Barbie i Oppenheimer. Uh-huh. Després també tenim altres pel·lícules, eh? I és curiós el fenomen en el cas de Barbie, perquè, per exemple, tenim un oient que diu: Barbie crec que és una pel·li que tothom que la va voler anar a veure en va sortir de desil·lusionat, sí. I en canvi, els que anàvem de rebot i sense ganes, ens va encantar.
És un comentari bastant general.
I després lliga amb un altre comentari d'un altre oient que ens diu: anava amb poques expectatives a Barbie i em va agradar molt. A una superproducció de Hollywood no se li pot demanar més crítica feminista que la que fa, la recomano. És a dir, una mica aquesta cosa de quan es va generar expectatives a gent que hi anava, que potser no va acabar d'agradar, com a mínim els nostres oients ens ho diuen, perquè hi ha un altre oient que diu el mateix: tenia les expectatives massa altes. Tot i així, les cullen, com a preferida, però que potser els va decepcionar.
I també és veritat que més d'un espectador va anar-hi per comprovar si realment s'havia acabat la pintura rosa al món.
Cert, que va passar. A l'altre cantó tenim, per exemple, Oppenheimer, que també ha tingut, han sigut molts els oients que l'han anomenat, per exemple, ens deien molt bones, sobretot per les controvèrsies polítiques, que primer incentiva la bomba atòmica i després es desentenen de la responsabilitat, no? Com a tal, molt rigorosa científicament, també destacant alguns oients, clar missatge del que fa el poder.
Gran interpretació de Cillian Murphy.
Sí, per tant, també pel·lícula que us ha agradat. Megalodon 2 també surt, és una de les pel·lícules d'acció, sí, amb Jason Statham d'aquest estiu. I també, entre d'altres, tenim Elemental, l'aposta de Pixar, que poder va punxar una mica en comparació amb altres pel·lícules que havien tret. També aquí hi havia gent que hi va anar moltes expectatives, que és el que passa quan treus relativament poques pel·lícules a l'any. I bé, potser sí que va haver-hi algú que no la va acabar de trobar tan rodona, però certament va agradar també. I llavors també hem tingut opinions de tot tipus, de Missió Impossible 7, Guardianes de la Galàxia, La Ladrona de Libros...
I una que m'agrada molt a mi.
I una que m'agrada molt per la sinceritat, que ens agrada molt, que els nostres oients diguin les coses que pensen i que senten. Que ens diuen: la veritat és que no he anat cap dia al cinema. Doncs bé,
correcte.
Doncs per tant no podem comentar pel·lícula en aquest cas. Va, entre totes aquestes respostes encertades, més de 40 que hem rebut entre Facebook i Instagram, s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de cinema a Olot. L'Aniol Costa, que ella ens diu: he vist Elemental, diu, de Disney, em va encantar tant el concepte, que parla del temps meteorològic, com el concepte de l'enamorament entre l'aigua i el foc i què passa quan s'enamoren dos fenòmens xocants.
Doncs anem per la pregunta de la setmana vinent, amb excusa d'aquesta operació Napoleón i que parla de tants casos de nazis i guerres i de coses així. El que volem senzillament és que ens digueu quin títol de pel·lícula destacaríeu, pel·lícula bèl·lica o bé que tingui un rerefons al llarg d'una guerra, al llarg d'un moment històric en què hi ha una guerra.
Que en tenim moltíssimes. Quan agafem tot aquest àmbit. Per tant, ja ho sabeu, podeu fer les vostres, ens podeu enviar les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres tenim la nostra guerra particular, que és la de venir cada divendres a parlar de cinema.
Passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau. Turn around and face me, but I don't know nothing about love. Come on, come on, turn a little.